Doncs bé, de minuts que es passen del punt de les 12, és moment, com ja els hem anunciat, de tindre entre nosaltres la nutricionista i dietista, la Sílvia Viandrell, que, com sempre, puntual a la seva cita, la tenim aquí als estudis de ràdio. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Què tal? Anem bé?
Sí, anem bé.
Fantàstic, de color de verd.
Sí.
Guapíssima. Sí. Molt bé. Anem a parlar, doncs, de temes d'alimentació, perquè per estar, doncs, bé amb el teu cos, estar bé, doncs, amb el teu dia a dia, també vol dir que l'alimentació també influeix moltíssim. Okay. Influeix moltíssim. I vinga, jo vaig a dir el que anem parlant un ratet abans de començar. La Sílvia té uns cabells llargs i maquíssims. I dic, escolta'm, com és que a mi sempre se m'atrenquen?
Sí.
I bé, hi ha una cosa que tu m'has dit que li va molt bé pel cabell, no?
Bueno, el primer que he dit és que jo menjo bé, que com que menjo bé ja només per això els tindré més bé. Però sí que va molt bé el llevat de cervesa.
El llevat de cervesa.
Sí, que venen comprimits o en pols i té vitamines del grup B, que van molt bé tant per la pell, per les ungles, com pel cabell. Sí, sí.
Abans sí que me'n recordo que es posava cervesa en el cabell, és a dir, com abans ha posat l'eix de la gent rulos i es posava cervesa, saps? Però a veure, ara en comprimits, esclar, és una cosa molt més general, no?
Sí, i a més, clar, o sigui, primer això, no?, que serveix tant per la pell com pel cabell com per les ungles. I, a més, l'estar comprimit vol dir que en podem menjar més quantitat, vull dir que no ens hem de beure quatre cerveses al dia, sinó que ja ho tenim allà tot concentrat.
Quina quantitat seria al dia, per exemple, si volem prendre's aquest llevat de cervesa?
Depèn de la marca comercial que comprem de llevat, perquè hi han que són petits comprimits que potser te diuen, mira, entre 3 i 9, si imagineu la diferència, i en canvi n'hi ha d'altres, doncs, que te diuen 2 al dia, 3 al dia, depèn. Però que depèn, això ja dic, depèn de la marca comercial.
I el llevat de cervesa no fa l'efecte com fa la cervesa, que infla, que fa tot això?
No, però bueno, jo tampoc estic del tot d'acord que la cervesa infli.
Ah, val.
Clar, llavors, ja, si comencem per aquí...
Sí, sí.
Jo, per mi, no és que infli la cervesa, sinó tot el que comporta. Allò que diuen la barriga cervecera es té quan es porta un estil de vida concret. És a dir, una persona, per exemple, que acaba de treballar, se'n va al bar i es pren quatre cerveses, i amb aquelles quatre cerveses, a part d'estar sentat tota la tarda a la barra del bar, o a casa seva, es menja quatre patates, o quatre olives, o quatre no sé què. O sigui, més que engreixar la cervesa, potser ha engreixat el fet que ha estat parat i que s'ha menjat la tapeta de patates, o no sé, un entrepà, o el que sigui. No tant la cervesa en si. I dic que no, perquè el que engreixa de l'alcohol és el grau alcohòlic que té, i la cervesa té molt pocs graus. Llavors, n'hauríem de beure molta per engreixar-nos. Engreixa molt més, per exemple, si ens poséssim un whisky, vale? La mateixa quantitat de whisky engreixa molt més que no pas de cervesa.
Clar,
a part que, evidentment, emborratxa més,
I un gin tònic. Ara m'ha vingut al cap perquè tinc una companya que va dir com vingui, la Sílvia pregunta'ls si els gin tònics.
Vale.
Que, bueno, és un amant del gin tònic, no puc acabar un àpat sense un gin tònic.
Doncs aquí, bueno, és això, depèn del grau alcohòlic. La ginebra té un grau alcohòlic elevat. Per tant, és veritat que quan fem un gin tònic també depèn de la quantitat de gin tònic que posem, o sigui, de ginebra que hi posem, dependrà d'això, per saber les calories que té, i llavors pensem que la tònica també té calories.
Ah, la tònica
també té calories. Depèn també del tipus d'això, però en principi té calories. Llavors seria sumar aquestes dues coses. Els cubates, que per tant porten normalment una part d'alcohol i una part de refresc, engreixen les dues coses, tant una pel seu grau alcohòlic com l'altra pel refresc que porta, a no ser que sigui light.
No, perquè és el concepte que per exemple, la meva companya li donaria, que és una cosa molt digestiva, és que és molt digestiu,
bueno,
és molt digestiu.
Sí,
esclar, però bueno, això li comporta que, bueno...
Sumem calories.
Sumem calories.
O sigui, no és que sigui una barbaritat, però esclar, si nosaltres després de dinar, per exemple, doncs que ja sumem calories. S'ha de tenir en compte, si més no.
Molt bé. Anem per al tema que jo t'havia comentat que volia parlar, l'alimentació segons la salut. A veure, la salut, hi ha una temporada que estàs, doncs, parcialment, entre cometes, bé, però hi ha moments que hi ha algun deteriorament per part, doncs, de moltes persones i de moltes coses. Si tinguéssim que parlar segurament, Sílvia, de cada tipus, doncs, de concepte del tema de menjar segons el problema que té, potser seria molt diferent en tota la gent. O bé, doncs, si una persona té un tipus de malaltia, es fa una dieta semblant en tot tipus de malaltia?
A veure, el primer, si... Està clar que amb una alimentació correcta podem prevenir malalties. Això està demostradíssim. Llavors, si tots plegats mengéssim una miqueta més bé, és veritat que hi ha certes malalties associades amb l'alimentació que ja no dic que no existirien, però sí que potser les allargaríem, o sigui, potser en lloc de tenir-les als 40, els tindríem als 70, i o bé no, senzillament no les tindríem. Parlem de malalties tipus una diabetis tipus 2, una hipertensió, problemes de colesterol, problemes d'altres tipus de greixos, unes triglicèrids. Aquest tipus de malalties, si mengéssim més bé, podríem prevenir-se, i un cop les tenim, està clar que si mengem de manera correcta, es poden controlar. Jo sempre dic, per exemple, que quan una persona va al metge, li fa una analítica i per primera vegada li troba, per exemple, que té la glucosa una mica alta o el colesterol una mica alt, el que és correcte, per mi el que és correcte, és que el metge el primer que faci és recomanar-li unes millores en els seus hàbits, que faci més exercici i que canviï la seva alimentació. Si passat, si això ho fa, si la persona li fa cas al metge, i ja sigui perquè va amb un nutricionista o perquè senzillament lo que segueix el que li diu el metge i no millora, llavors sí que és moment de posar medicació. Però en principi sempre el que hauríem de fer és començar per aquestes dues coses, millorar els hàbits de vida i mirar si aquelles coses que li han sortit elevades baixen. Llavors, un cop sí, llavors, un cop ens trobem amb una persona que sí, que tot i que ha fet tot això li hem de posar medicació, ha de seguir menjant bé. I menjant bé, normalment, totes aquestes malalties no tenim per què treure aliments. Sí que està clar que podem dir que hi ha, podem donar una petita taula on diem, home, no abusis d'això, no abusis d'allò, però a mi m'agrada sempre més que dir, no, traiem això, això i això, el que dic és posem això, això i això. Ah. Vale? Perquè si no, el que, per exemple, ens diuen, tens colesterol, i et comencen a treure, no mengis carn, no mengis formatge, no mengis no sé què. I llavors la gent et ve i et diu, és que clar, m'han tret això i això, i jo ja no sé què menjar. Llavors jo sempre el que dic és, més que treure, anem a posar. Què pots fer? I al final, si vols que t'ho digui, sempre acaba amb el mateix. Sempre, normalment és menjar molta fruita, molta verdura. O sigui, al final és fer una dieta equilibrada. El que passa que és veritat que si tenim un problema, la dieta ha de ser personalitzada sempre, eh? Depèn de cada cas.
En aquest cas, Sílvia, te volia comentar, una persona que, per exemple, ja tingui com a crònica, després d'una malaltia crònica que se li hagi quedat, per exemple, el colesterol, que el té crònic, hagi fet una dieta, que es té que prendre una pastilla, aquesta persona ja de per vida, pràcticament, té que estar doncs, fent aquesta dieta i té que estar doncs, prenent la pastilla. No té un efecte curatiu entre totes dues coses?
La pastilla el que fa és ajudar a que aquell, en aquest cas el colesterol, no pugi més enllà. O sigui, el manté a ratlla, diguem, i el baixa. Però l'alimentació també hi ajuda. Moltes vegades l'error està en dir, jo tinc, quan a mi em ve algú i em diu, no, jo el colesterol el tinc bé. Però, i per exemple, m'ensenyo una analítica i veig que està bé. Però una de les meves preguntes també és, prens algun tipus de medicació? I que llavors m'ensenya la medicació i veig, ah, però aquesta medicació és pel colesterol. Llavors, per què el tens bé? Perquè prens la medicació. Per mi aquella persona no té bé el colesterol. El té bé en aquell moment perquè pren la medicació, però aquella persona té el colesterol elevat. Va? No sé si m'explico.
Sí.
Hem de canviar una mica el xip. Està clar que un cop amb la medicació ho tens controlat, però jo, si no tinc colesterol, no tinc per què prendre medicació.
Clar.
Llavors, sí, per mi ha d'anar lligat. Les dues coses han d'anar de per vida, però pensem que una dieta, quan diem dieta, seguim pensant en una dieta, en una cosa estricta, una cosa avorrida, i no. El que hem de fer és aprendre a menjar. Si aprenem a menjar, evidentment ho has de fer per tota la vida. Uh-huh. Però clar, és que en el fons no serà un inconvenient, eh? Tu hauràs après a menjar. Menjaràs correctament i, per tant, ja serà part de tu. Serà el que menges, ja està.
Sí que veus persones que logren amb un consultori, de teu o de qui sigui, doncs que perden bastants quilos, i veus gent que logren mantindre'ls i veus que mengen. Dius, opa, doncs aquest menja un bon Frankfurt, o menys el que sigui. I persones que els veus al cap d'un temps que sí que s'han engreixat el doble. Sí. Què ha passat aquí?
Per mi no s'ha fet bé el tractament. Si nosaltres, perquè jo no dic ni per part del professional, ni, o sigui, és un conjunt. És a dir, el professional no ha sabut transmetre-li a la persona com ho havia de fer per després mantenir-se. I la persona no ha estat oberta als canvis. I durant el tractament, durant quan ha perdut aquells quilos, jo per mi sempre el professional el que li ha de dir a la persona és, jo t'ajudaré a perdre els quilos, però en aquest procés a mi no em serveix de res que perdis 15 quilos i que després, un cop els hagis perdut, marxis i no te'n recordis de res del que hem fet. S'han de quedar. Hi ha coses que s'han de quedar per sempre. Per sempre. En perdis 10, 15 o 20 o 5 només. Uh-huh. Però hi han d'haver coses que s'hagin quedat. Si es queden, si la persona que va en aquella consulta aprèn certes coses, és que, primera, no li donarà sensació que està fent dieta i, segona, després mantindrà aquell pes. Per mi aquest és el secret. que la persona entengui molt bé això. I t'hi trobes, eh? T'hi trobes i hi ha gent que no hi ha manera. Sol coincidir amb persones que han fet dietes moltes vegades. I llavors, clar, tenim com molts vicis adquirits, potser sentim a dir això, sentim a dir allò, llavors, clar, és com, a vegades et fa dubtar, no? I on passa? No sé, i ara, per exemple, avui, abans de venir aquí, jo estava en consulta i m'he trobat, precisament, amb una noia que l'he d'anar veient molt sovint perquè, si no, es despista. I torna, i jo li dic, però això qui t'ho ha dit? Dic, jo t'ho he dit. I diu, no, no, és que tu no m'ho has dit mai. Dic, doncs llavors per què tornes a fer-ho? Sí. Diu, doncs no. Llavors, ara, per exemple, ara feia, doncs, posa-li 3-4 mesos que no la veia. Doncs ara el mes que ve ha de tornar. Perquè se n'ha adonat ella mateixa que si no es despista, és... Bueno, és un d'aquests casos més complicats.
Sí, sí, bueno, és allò que al cap dius, bueno, sí, doncs em despisto una mica, sí, per aquí, sí, i ja està. Sí.
Ara, el bo, mira, tornant al cas d'aquesta noia, el bo és que tot i que li ha passat això i que s'ha despistat, només en 4 mesos ha guanyat 400 grams.
Pues està molt bé.
Per tant, jo li dic, de tot això, és que hi ha coses que les has fet bé.
Clar,
això
clar,
és el que ens
clar,
hem de quedar. Hi ha coses que les fem bé. Uh-huh. En canvi, tenim molta tendència a mirar sempre el dolent.
Uh-huh. Parla-me del tiroides, una persona uh-huh. que tingui tiroides, sí, inclús que hagi estat operada de tiroides. Uh-huh. Aquella persona ha estat una temporada bé i una altra temporada, doncs, el tiroides tu ja saps que dona doncs, uh-huh. per una cosa o per altra, o per engreixar-se sí. o per aprimar-se. Tenen que fer un tipus de dieta, aquestes persones?
Clar, primer hauríem de veure quin tipus de problema ha tingut.
Què vols dir, quin tipus de tiroides ha tingut?
Sí, o sigui, la tiroides la tenim tots... El que passa que, bueno, llavors podem tenir algun tipus de... Se'ns pot, diguem, espatllar una mica. És com, per dir d'alguna manera, és com l'interruptor que fa que el metabolisme nostre sigui més lent o més ràpid, vale? Mm-hmm. Hi ha casos en què fins i tot amb operació després no passa res. El metabolisme es torna a posar a lloc i no fa falta cap tipus de medicació. I n'hi ha, això no és el més habitual, per desgràcia, i hi ha casos en què es converteix en un hipotiroidisme o en un hipertiroidisme. Els dos casos són completament diferents, són oposats. El hipotiroidisme és que tot va molt lent, tot en el nostre cos va molt lent i, per tant, ens engreixem. I el hiper és que tot va molt ràpid i, per tant, ens aprimem. En els dos casos, sí, evidentment s'ha de seguir una dieta, però tornem al mateix, ha de ser una dieta equilibrada. Equilibrada i molt personalitzada, molt depèn de les característiques d'aquella persona i de l'etapa que està passant. O sigui, si per exemple amb la medicació que li estan posem per hipotiroidisme, ja la té completament controlada, diguem que és una persona normal que es pren una pastilla i per tant el seu metabolisme està completament controlat. Si en canvi aquella persona encara està en el procés de que li trobin la medicació exacta, la quantitat exacta, doncs ho haurem de mirar més bé. El que ha de tenir molt clar aquella persona és que potser... Fins que no li trobin la medicació exacta, potser no podrà perdre pes o li costarà moltíssim. Ha de tenir molta paciència.
És a dir, tenen que anar-li mirant per sí. trobar la mida justa del medicament
sí,
que té que anar
però trobant. Jo sempre dic, és important que durant aquest procés no guanyi pes, perquè així tindrà menys feina després. Uh-huh. O sigui, si nosaltres podem controlar el pes, o sigui, que aquella persona digui, bueno, doncs assumeixi que potser no podrà perdre, però que el que és important és que no està guanyant. Que és molt important, eh? Perquè al final, quan llavors li trobin la medicació justa, no tindrà tanta feina. Però si no ha guanyat quilos, doncs no tindrà per què perdre'n. En canvi, si resulta que durant el procés ha guanyat 10 quilos de més, doncs ja té 10 quilos de més a perdre.
De totes maneres, sí, el que és els tiroides és sí. com altres malalties que han de trobar la mesura justa sí. perquè tu puguis tindre doncs, el teu pes equilibrat, no?
Sí. Sí, normalment
és una de les bases importantíssimes,
sí,
aquesta,
sí.
no?
Sí, el que passa que és veritat que es pot reajustar, eh? O sigui, la mateixa glàndula per ella mateixa, ja dic, també depenent del problema que haguem tingut, es pot reajustar i podem trobar-nos casos que no faci falta medicació. El que passa que també depèn de l'edat, en què ho haguem tingut i tot això. Però sí, però després pensem això, eh? Que un cop controlat... Jo he sentit a dir, és que jo, com que tinc el problema de la tiroides, sí. mai de la vida podré... Jo dic, no, si està controlat amb medicació, podem perdre pes.
Sí, amb una dieta adequada.
Sí, perfectament.
Una dieta
sí.
adequada. I com més jove és millor, per això. Perquè jo suposo que
esclar.
Fa com tot, no? Com més gran sempre costa molt més sí. perdre després el pes,
però
no?
Bàsicament és perquè el metabolisme s'enlenteix. Uh-huh. Si llavors jo a sobre tinc aquest problema amb el tiroides, doncs si el meu metabolisme, perquè sóc més gran, ja és una mica més lent, si a sobre tinc el problema amb la tiroides, doncs clar, potser encara el tinc el doble de lent que no el tenia.
Clar.
És per això, eh? El fet de ser més gran o més jove, sí.
És a dir, tu consideris una persona doncs, que estigués operada de tiroides o tingués problemes de tiroides que de seguida, tan punt pogués, es posés en mans d'un nutricionista?
Sí, de fet, a veure, en principi amb l'endocrí ja ha d'estar bastant guiat. El que passa que, esclar, jo sempre dic que clar, cadascú té la seva feina i l'endocrí al final és el metge, és el que ha de diagnosticar i curar-lo si pot curar-lo.
Exactament, donar-li medicament adequat, no?
A vegades, doncs, el que fa l'endocrí depèn també de cada cas, però et dona una mica de guia, però no et dona una dieta tan personalitzada per tu, sinó que et dona una guia, vale? un conjunt de coses que pots menjar, unes que no, però no t'acaba de pautar exactament el que tu necessites. Llavors, home, l'ideal seria anar amb una persona endocrí o nutricionista, però que te faci una dieta personalitzada per tu.
Bueno, perquè
està clar que serà el que et funcionarà.
És el que sols fer tu, que dius dilluns per esmorzar això, per dir això, xaguada,
sí.
No? I sempre el que tu és molt bo que fas, dius què t'agrada. I sempre et lligues amb el que tu t'agrada.
És que per mi,
eh?
Perquè sigui personalitzada, aquesta és la pregunta bàsica. De fet, quan tu a vegades em preguntes, va, doncs vinga, digues una dieta per tot el dia. Per mi és superdifícil, perquè dir una dieta així en general se'n fa gairebé no en sé.
Sí.
Jo sé fer-te una dieta per tu si tu me dius, mira, jo a mi m'agrada això, això i això. Perquè diguem que jo aprofito tot el bo que tens tu, hi ha coses que no podrem aprofitar, però el que tinguem bo ho aprofitarem, i el que no, doncs mirarem de millorar-ho. Per mi és això, personalitzat. Si no, clar, personalitzat, treure un paper de sota la taula,
clar,
no ho és.
Clar,
no és.
Perquè després has de fer una dieta amb tot el que no t'agrada, ja segur que resulta que
no la faràs.
No la faràs,
clar, la faràs 5 dies, però després, evidentment, la deixaràs.
Sílvia, com és que els actors i les actrius que veiem en el cinema i ens en donem compte que aquests actors i aquests actrius, doncs, per fer una pel·lícula, però s'aprimen, potser per fer la pel·lícula, potser 30 quilos o 40. O potser...
Al revés.
Sí. Escolta'm, aquestes persones deuen tindre un problema metabòlic molt important, no? O com ho fan tot això? Perquè és que queda esperat, eh?
Sí. Sí, bueno, ja n'hi han hagut. Hi han hagut persones que llavors han tingut problemes. A veure, això
després els tenen els problemes? Després...
Poden tenir-los, clar. A veure, si estem parlant d'una sola vegada que han hagut de fer una pel·lícula i s'han hagut d'engreixar 10 quilos i després ja està, a la seva vida no hi ha problema. Ara, d'aquestes pel·lícules, o per exemple que fan sagues, i 3 anys després es torna a gravar una altra vegada, la tercera part, i s'ha de tornar a engreixar, aquestes persones moltes vegades acaben tenint problemes, perquè evidentment li estàs donant una cosa al teu cos fatal. Sí que és veritat que són persones amb diners i que, per tant, normalment, o el que hauria de ser que estiguessin ben assessorades, amb metges, nutricionistes al seu voltant, que els hi fessin analítiques. Perquè no tot és controlable. Jo sempre dic, tu pots tenir el millor metge, el millor nutricionista del món al teu costat, però hi ha coses que no són controlables. I si tu per engreixar-te has hagut de menjar moltíssim, has hagut de menjar molts greixos, molts sucres, això no estarà ben fet. Llavors, jo penso que t'acaba passant factura. Ja dic, si ho fas una vegada a la teva vida, és com tot. Mira, en principi no té per què passar-te res. Però si ho fas habitualment, sí, probablement tindràs problemes.
Perquè a vegades penses una persona que estigui a engreixar tots aquests quilos, doncs mira, a veure, fa una dieta plena de grassa i de tot, com tu comentes, però a veure, si és una persona per aprimar, penses, mira, es fa cirurgia estètica, si vols, i ja està arreglat.
O si fos tan fàcil...
Bueno,
clar,
no sé, a veure,
no, perquè cirurgia estètica vols dir estètica, eh? No dius pas que li d'allò a l'estómac, eh?
No, cirurgia estètica.
Sí, però una liposucció, una cosa així, al final, sí, és pan per avui i hambre per a mañana,
clar.
Vull dir, t'ho treuen avui i si no menges bé... No, per mi en els dos casos ha d'haver-hi una reeducació alimentària, fins i tot per engreixar-te, eh? Si tu t'engreixes de mala manera, menjant molts greixos i molts sucres, a part de tenir 10 quilos més que t'ho requereix el paper... tindràs també el colesterol bastant elevat, potser tindràs un atac de cor, vull dir que no sé fins a quin punt... Fes-ho bé, si ho fas, fes-ho bé.
És que quedes parat, eh? Jo m'he quedat parat. Dius, ostres, aquest és aquell actor, perquè és que
canvien
d'una manera excepcional, eh?
Fins i tot hi ha gent que dins de la mateixa peli necessita canvis de pes. I una cosa és tallar-te el cabell o deixar-te'l més llarg, o l'altra és engreixar-te així, sí. És malaltís.
És una pregunta que te la volia fer molts dies, perquè mira que quedes parat. I com pot ser, no, aquesta gent? Molt volia, ja per anar acabant, que sempre tenim el temps al damunt, es pot compaginar dieta i família?
I tant. De fet, s'hauria de fer.
S'hauria de fer?
Clar. Jo sempre dic que les dietes que jo faig, a mi normalment em ve un familiar, no? Em ve la mare, per exemple. Doncs quan jo li faig la dieta a la mare, sempre li dic, aquesta dieta és per tu. Però una de les preguntes que jo els hi faig és amb qui mengen i si a tota la família li agrada més o menys el mateix o si hi ha alguna cosa que no agrada. perquè intento adaptar-me el més possible. Intento que aquella mare o aquell pare no hagi de fer un menjar per ell i un menjar pels altres, sinó que tothom pugui menjar el mateix tipus de menjar. Una altra cosa són les quantitats, el repartiment que fem al llarg del dia, però el tipus de menjar, un dinar o un sopar, poden ser perfectament el mateix per tota la família, si és que no hi ha un problema, eh? Però sí, sí, és que hauria de ser així.
Però bueno, després pot passar que la persona que faci dieta, aquella persona s'aprimi i tots els altres s'aprimin també.
Sí, pot ser. Però el cos és molt savi. Si no necessita aprimar-se una persona menjant correctament, no s'aprima. A no ser, esclar, llavors també jo també me trobo en casos, ostres, mira, ho estic fent i jo m'he aprimat no sé quan i el meu home s'ha aprimat. Dic, al teu home li fa falta o no li fa falta? Llavors, depenent d'aquí, jo li dic, bueno, pues que posi una mica més d'aquí o una mica més d'allà. Pensem que aquelles quantitats són per la persona.
Vale, després ara parles de quantitat,
sí.
Per exemple. El mateix àpat, però més quantitat.
Va. Per exemple, si jo que sé, tu et menges un plat de pasta, doncs el teu hauria de ser la meitat i el teu home potser hauria de ser el doble. Això s'ha de tenir en compte. Ara, també depèn molt. Clar, jo t'he fet la dieta per tu, que sé les teves característiques de feina, les teves característiques d'exercici físic, no sé les del teu home. Clar. Llavors, del teu home t'ho diríem en general, però et diré, home, de normal un home haurà de menjar, si no el doble, home, una mica més seguríssim. És una miqueta això, val? Però el tipus de menjar sí que perfectament pot ser el de tota la família. Sí, sí.
Sembla si és una miqueta, saps, que dius, a veure...
Difícil.
Home, si hi ha jo, per exemple, doncs nanos i tot, t'ho trobo complicat.
Doncs no, no té per què. De fet, al revés, hauria de ser precisament els que més haurien de menjar, depèn de del nen, eh?
Uh-huh.
Però mira, justament ahir vaig estar de jurat al concurs de piràmides que s'han fet a les escoles, com cada any, i estàvem mirant les piràmides i parlàvem, estàvem amb la infermera també del CAP, de pediatria, i parlàvem de lo malament que es menja. I jo és el que deia, a veure, els nens, home, a partir de certa edat han de començar a menjar de tot. Ja no val, és que no m'agrada la verdura, no sé què, no, és que l'has de menjar. Llavors et trobes molt que si tu li preguntes què vol, el nen, doncs et dirà que clar, vol una altra cosa, és normal, clar, tu també la voldries. Clar. Es tracta molt d'això, d'educació. Si mirant l'edat, els nens haurien de menjar exactament el mateix. O potser el que ha de fer el canvi és el pare i la mare.
Val, oh, tant.
Clar. Per exemple, precisament, no sé, una de les noies que estava allà i fent de jurat em deia, a mi no m'agrada el bròquil.
Però, com
que,
sa,
sé, però com que sé que el nen l'ha de menjar, el menjo. Doncs és això.
És molt sa, el bròquil, l'he
I
llegit,
tant.
Eh?
Sí, sí, sí.
Això que no m'ho he pensat mai, eh?
Sí, el que passa que sempre dic el mateix, eh? La verdura en general és molt sana, però també pensem que la més sana és la crua, eh? Tot el que puguem menjar cru. A mi em sembla molt bé que mengem bròquil, però tot, com més cru mengem, millor, més ens aporta, més vitamines ens aporta.
Escolta'm, i és el més fàcil, i menys feina, eh? I menys feina,
clar,
eh?
Tanta gent que el bròquil no m'agrada, bueno, doncs menja enciam, si a mi m'és sí. Igual, però menja'n. Sí.
Perquè, esclar, el bròquil l'has de bullir, has de fer una sèrie d'operacions, i veure, tens el plat de verdura...
O un tomàquet, que el neteges, el talles, i ja tens la manida.
Sí, sembla mentida. Sembla mentida que són coses fàcils...
Que ens ho posem a vegades complicat nosaltres.
Sí, sí, sí.
Ara,
sí, sí.
Si el nen s'acostuma a menjar una bona manera, doncs ja està, ja ho tenim. Ja tota la família pot menjar el mateix. Jo no dic que al nen, per exemple, potser no li agrada, jo què sé, tu et fas una amanida completa i t'hi poses quatre fruits secs i jo què sé, i membrillo, per exemple. I al nen no li agrada membrillo, doncs li treus el membrillo, però ja no. Pot menjar amanida.
Si una persona, doncs, té problema amb el que és els làctics, o sí. És una persona que sigui celíaca, n'hem parlat una miqueta, per exemple, n'hem parlat sí. Una miqueta per en sobre, què substitueix el làctic que t'has de prendre cada dia? Un bon formatge? Un iogurt?
Depèn del grau d'intolerància.
Posem un nom, un lactimel d'aquests?
No, depèn del grau d'intolerància. Si és una persona que té un grau d'intolerància a la lactosa molt elevat, no podran menjar ni iogurts ni formatges. Si el més habitual és que no sigui tan elevat, llavors normalment els formatges, depèn del formatge, com més curat millor, en principi li sentarà bé i el iogurt normalment també els hi senta bé. Però ja dic, això sí que depèn molt del grau d'intolerància que tingui. Això en el cas de la lactosa, en el cas de la celiaquia no. La celiaquia és zero, o sigui, no en pot menjar gens de gluten. Així com la lactosa en pot tolerar una miqueta, la celiaquia no.
Pot passar una persona sense menjar calci al dia? Com pot anar una persona, perquè fa molta propaganda, no? Això
sí, del que
tema del calci i tal. Però si no se'n menja gaire...
Saps què passa? Que hi ha altres aliments. En principi, sabíem que els làctics era el que més fàcilment l'assimilàvem. El tipus de calci que tenen els làctics l'assimilem més bé. Però hi ha altres aliments que tenen calci. I per sort, com que el cos és molt savi, si no li dones d'una banda, l'agafa d'una altra.
Va.
Hi ha verdures que tenen calci, però per mi el que més destacable i més fàcil de menjar, els fruits secs tenen molt calci, i llavors, per exemple, tot el que és Si, per exemple, mengem sardines en llauna, si ens hi fixem, ja que podem menjar-nos l'espina, l'espina és el seu os, per tant té molt calci. O sigui, si ens mengem, per exemple, posem en una amanida, posem una sardina en llauna, o en lloc de menjar un peix fresc, mengem sardines d'aquestes, doncs tenim també un aport de calci.
Vale.
Hi ha diverses coses que tenen calci, ja dic, hi ha forces verdures que també en tenen, i que el cos es va acostumant a fer servir aquell. Si no li dones làctics, s'acostumarà a l'altre.
És a dir, aquest mite, entre cometes, doncs de tot el que sigui làctic és el que t'aporta el calci, veiem que, com tu expliques, pots trobar el làctic a moltes altres productes per menjar.
Llavors, jo el que recomano aquí és, si ens detecten una intolerància a la lactosa, un cop sapiguem quin grau tenim i sapiguem si podem menjar una cosa o una altra, si no podem menjar res de làctics, jo sí que recomanaria que algú t'assessori amb quines altres coses pots menjar, de les que t'agraden, quines són les que pots posar en la teva alimentació i que t'aportin calci, per tant.
Molt bé, fins aquí, Sílvia. La Sílvia Vendrell, dietista nutricionista, que la podem trobar a Nou Veïnat de Sant Pere en el carrer Vendrell.
Sí, a l'Emili Vendrell.
Veus, ara me n'he recordat. I que bé, doncs està també a la seva disposició. Sílvia, fins a la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Ets el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí.
Càpsules informatives.
Esports tordenencs, hoquei, hoquei Lliga. El passat dissabte el Tordera jugava a casa contra el Moris Vendrell i va perdre per 6 gols a 7. Aquesta setmana, dissabte 18, a les 8 del vespre, Calafell Tot l'Any juga a casa contra el Club Petit Tordera. Un partit que podreu seguir des de la TDM a la transmissió d'en Marc a Ràdio Tordera.
Deixa't seduir pels aromes de Can Caselles, una cuina tradicional i moderna amb productes de cultiu propi i de proximitat. Menú diari de dilluns a divendres i servei a la carta cada dia per dinar i els caps de setmana també per sopar. Restaurant Can Caselles, al veïnat de Sant Jaume de Tordera, i per reserves truca al 93-764-5477. Dimarts tancat.
Osoco li ofereix tots els serveis informàtics que pugui necessitar, tant per particulars com per empreses. Venda i instal·lació de tot tipus d'ordinadors, perifèrics i complements. Servei tècnic i manteniment amb resposta ràpida. Projectes, enginyeria, assessoria i xarxes per la seva empresa. Formació bàsica o personalitzada. Osoco Serveis Informàtics, carrer Puigverd 24. Telèfons 93 765 1914 i 622 07 1914.
Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars als articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
Nits d'òpera a Ràdio Tordera. Les nits del primer i tercer dijous de cada mes, disposeu la vostra butaca preferida al costat de la ràdio per escoltar una selecció de les millors òperes i operetes. Aquells de vosaltres que coneixeu el gènere, gaudireu. Els que us és desconegut, descobrireu un nou horitzó.
Tot el que puguis necessitar per al teu camp, hort o jardí, ho trobaràs a la Cooperativa Agrària Baixa Tordera, sempre amb el consell dels millors professionals. A més, vins, fruita, verdures, productes de proximitat i de qualitat de la nostra terra. Cooperativa Agrària La Baixa Tordera, al camí ral número 13 o al telèfon 93 764 0043. I recorda, també obrim els diumenges al matí.
El Frankfurt Tordera et presenta la seva família de Tordera. L'amanida, la bruixeta, la torrada i l'entrepà, nascuts al nostre poble i d'elaboració pròpia. I com sempre, podràs gaudir dels seus frankfurts, entrepans, tapes, plats combinats i xocolates desfetes especials. Frankfurt Tordera, al passatge de la Llibertat número 5, cantonada amb el carrer Amistat. Tenim terrassa per a fumadors i aparcament.
Càpsules informatives.
Esports tordenencs. Bàsquet. Club de bàsquet Tordera. El passat diumenge, el Club de bàsquet Tordera, que és l'11, jugava a casa contra el Gramenet, que és quart. Va perdre 83-91. Mentre que el sènior femení jugava fora contra el Tiana. Va perdre 100-32. Aquesta setmana, el club de bàsquet Tordera, el sènior masculí, juga dissabte 18 a 6:15 de la tarda a ICAM Malgrat, que és segon, club de bàsquet Tordera, que és 12è. I el sènior femení juga diumenge 19 a 7:15 a casa, al pavelló poliesportiu, club de bàsquet Tordera, que és 16è, contra les franqueses, que és 10è. Rebreu puntual informació sobre aquests partits. Ràdio Tordera
107.1 FM. Ara i aquí.